Adrià Quatrecases i Hola. Sergi Vives. Avui esteu molt acompanyats amb uns nois i noies d'una escola de Nou Barris que estan aquí i els hi he dit que éreu uns gamberros i que ara anàvem a fer un butlletí.
Que bé que ens vens.
Veritat.
Sí.
Donald Trump complirà demà un any sencer al capdavant de la presidència dels Estats Units d'Amèrica, carregat de polèmiques internes i desastres diplomàtics. Pocs pensaven que Trump seria capaç de resistir 365 dies al capdavant del país més influent del món, però sembla que ho ha aconseguit. Ens ho explica el nostre corresponsal a Washington, Oriol Serra. Oriol, Trump segueix allà?
Sí, encara és aquí. Ha provocat accidents, també s'ha hagut de lamentar el tancament d'escoles i aeroports, entre d'altres instal·lacions. Els afectats s'han refugiat en pavellons esportius.
Doncs que no surtin d'allà,
sí,
sisplau.
Que protegeixin, perquè queden 3 anys.
Sí. Carles Puigdemont ha estat entrevistat aquest matí per Mònica Terribas. L'entrevista ha durat estona i s'hi han abordat temes diversos. Mm. Un d'ells és l'assumpte de les aventures sexuals del rei emèrit Juan Carlos de Borbón. Puigdemont ha opinat sobre la darrera notícia, la que va transcendir sobre el tema, que és que, per no ser enxampat per la dona, el monarca va llançar una dona dalt a baix del iot on estava entreginant.
Sí, que ho vam explicar.
Puigdemont creu que Juan Carlos de Borbón ja s'espavilarà per trobar un amant que substitueixi la que va llançar al mar.
Doncs triarà una altra persona, i serà aquella la que li tocarà fer aquesta responsabilitat. I en el passat n'ha triat a moltes altres, i en el futur en triarà moltes altres.
Caram.
Ja està. Ja està.
Déu-n'hi-do, Canvi de cromo ràpid, eh?
Va.
Sí, sí. El president exiliat també ha explicat que manté contacte com pot amb el seu govern, amb els que són a Brussel·les i pot parlar directament, amb els que han estat alliberats pel jutge i parla per Signal, i amb els que segueixen a la presó s'hi comunica a través de tercers, que el mantenen al dia de com estan. De fet, Puigdemont ha revelat algun detall i tot.
Oriol Junqueras s'ha primat d'una manera, diguem-ne, màxima, d'una manera colossal i extraordinària, i això és un fet.
Va, molt bé. Zoido va detallar ahir el cost de l'operació Piolín en una compareixença en una comissió del Senat, una compareixença que va fer assegut al costat de Fèlix Millet, que va acompanyar-lo per explicar que, com és costum en tota inversió que es fa a Catalunya, ell i Montull se'n van quedar una comissió.
La presència d'estos efectivos desplazados a Catalunya ha supuesto un coste aproximado de 87 millones de euros.
Lo cual, un 1,5% para mí, el 2,5% para Convergencia y medio para Montoya.
Que si ustedes desean, les puedo desglosar en mi segunda intervención.
No cal, no cal. No, és igual, és igual. Clar. Jo crec que ha quedat tot bastant clar.
Por favor, home, por favor de Déu.
Sisplau, sisplau. Quan el ministre Zoido va acabar la seva compareixença, va cedir el torn de paraula a un metge que va explicar com estan els policies que van venir a Catalunya durant el desplegament de l'1 d'octubre.
Sí, clar.
El metge va transmetre calma, explicant que els agents es troben bé, tot i que després de tant temps afincats al Principat, se'ls ha enganxat l'accent català a la seva part als pobres.
No és una malaltia greu i que té un tractament eficaç, té la mateixa gravetat o es pot equiparar al que passa en una escola quan hi ha un brot de polls.
Ah.
Però pues, seria possible que, donat que té un període d'incubació que pot estar entre 3-6 setmanes, en promig té 4 setmanes, doncs detectem algun cas més.
Bueno, però que estiguin tranquils que marxa,
sí,
eh?
Acabarà marxant,
acabarà marxant.
No pateixin per aquest accent.
Ja,
la temporada teatral ha començat el 2018 amb força. Destaca l'obra El retorn legítim, una ficció basada en un cas real d'un president que ha de marxar del seu país i que intenta tornar per recuperar el seu tro, venjança d'aquells que el volen pres. Un espectacle de llum i color i molts efectes especials que ha anat a veure el nostre crític teatral Pep Vila.
Doncs un experiment força reeixit, curiós i captivador alhora, visualment parlant. És a dir, l'arribada del poble natal, un poble caigut a la misèria, però ell no torna al poble per nostàlgia, sinó per venjança, per passar comptes amb els que van fer fora. El que passa és que hi ha moments en què el relat, segurament molt dur, no es beneficia precisament d'aquest experiment i el seu ritme davalla una miqueta.
Vaja, s'eternitza, no?
Al final davalla.
Sí. Ja se sap que la paciència dels aficionats culers és minsa i que quan alguna cosa es torça surt el tribunero que tots porten dins.
Home.
Per això ja ha sortit un col·lectiu de seguidors que demanen que el Barça vengui Dembélé.
Ja?
Perquè no pot ser que amb el que ha costat es lesioni dia sí i dia també. Inés Arrimadas és una de les aficionades que ha demanat el traspàs immediat del davanter francès.
És que em fa molta pena, de veritat, que estigui malalt, que estigui hospitalitzat. Però al final, quan passin els dies, es veurà que s'ha de buscar una altra solució.
S'ha de buscar, s'ha d'obrar, això, en conseqüència.
I acabem amb una troballa reveladora sobre el rei del rock, que podria fer canviar la imatge que molts tenen sobre Elvis Presley. Una investigació encarregada per la Diputació de Girona ha conclòs que el cantant americà tenia molts lligams amb Catalunya i que el rock només era una tapadora per amagar la seva gran passió, escriure i interpretar peces de música per a cobla.
Oh!
Clara Jordan, el llegat d'Elvis va molt més enllà del Love Me Tender, oi?
És la més cantada i coneguda, però va compondre més de 200 sardanes, com recordava el vicepresident de la Diputació de Girona, Albert Piñeira.
Pau Casals el va arribar a batejar com el príncep de la tenora, sens dubte un adjectiu que se li escau molt.
Sí que se li escau,
De rei del rock a príncep de la tenora.
Sí, una sembla una evolució. Aquí. Que era un geni, ja ho sabíem.
Ho tocava tot,
Tots els
pals. Anem al Deixa que soni?
Va, anem-hi.
Vinga.
El matí de Catalunya Ràdio, amb Mònica Terribas.